Novedades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Plèiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. Avui encetem el programa de Plèiades parlant sobre una festa que rememora les batalles entre musulmans i cristians durant la Reconquesta, així com les tres revoltes mudèjars que tingueren lloc els anys anteriors, com la famosa liderada per Al-Azraq i altres lluites. I per parlar-nos d'aquesta manifestació festiva tan estesa pel nostre territori, tenim amb nosaltres tres membres de la filà cristiana Algarades de Pego, Concha del Ruste, Karen Patricia Lynch i Alicia Carbonell. Benvingudes.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies.
La nostra convidada, Concha del Ruste, naix a Saragossa. És llicenciada en Ciències del Treball per la Universitat d'Alacant. És tècnica superior de la Generalitat Valenciana i actualment és alliberada de la Intersindical Valenciana. Alicia Carbonell naix a Palmera, la Safor. És llicenciada en Ciències del Treball per la Universitat d'Alacant. Actualment, treballa com a tècnica de gestió i comerç a l'Agència de Desenvolupament Local de Pego, que pertany al Consorci per a la Recuperació Econòmica de la Marina Alta. Karen Patricia Lynch naix a Galway, Irlanda. Actualment, treballa en una empresa de serveis locals on s'encarrega de la comptabilitat i l'administració. També imparteix classes d'anglès a alumnes joves del poble i en el seu temps lliure participa en curses populars arreu de la comarca. Però les tres, a banda de reivindicar que eixir de marxa siga declarat esport olímpic i bé d'interès cultural per la UNESCO, tenen una altra cosa en comú: la passió per la festa dels moros i cristians. Bé, quan jo tenia 8 anys vaig començar a desfilar en les festes de moros i cristians del meu poble, en les quals també hi participaven altres membres de la meva família. Però des d'aleshores ha plogut molt i l'organització de les filades ha canviat. Vosaltres, després de tants anys en una filà, sou unes grans coneixedores d'aquest món fester. Ens agradaria que ens explicàreu com funcionen internament les filades i com us organitzeu.
Les filades tenim uns càrrecs representatius en el que és la Junta Central de Moros i Cristians i tenim una presidenta, en el nostre cas són tot dones, tenim presidenta, tenim secretària i tenim tresorera, que fan les tasques administratives que calga per al funcionament de la fila, i després ens distribuïm també en grups de treball per a les faenes que n'hi ha que fer al llarg de tot l'any, com pugui ser administrar la càbila, la beguda, les bandes de música, estratges, totes les faenes que tenim al llarg de l'any per a que la festa pugui anar avant. Després és l'organització superior, que és la de la Junta de Moros i Cristians, I no res, és una cosa de reunions mensuals i el dia a dia. En un any normal tenim això, les reunions mensuals en les que veiem les necessitats que tenim i el que hem de fer de cara a la fila al mig any que es celebra a gener o a la mateixa fira, i després els anys de capitania és molta més faena, els grups de treball es multipliquen i ja totes tenim algun càrrec per a poder llogar tot el que siga el boat o després en la capitania, tot el que siga en l'ambaixada, tots els actes. I no res més, si voleu afegir alguna cosa que m'haya deixat.
O sigui, que hi ha una estructura ben delimitada, no?
Sí, sí.
I cadascú se suposa que s'ha de fer responsable del que li han encarregat, no?
Clar.
Si no, preneu algun tipus de mesures?
Són grups de treball, normalment si una persona del grup no es fa càrrec, les altres responen. Per tant, no s'ha donat el cas en 16 anys que tenim de història nosaltres que hagin tingut que prendre mesures, perquè si no, unes les altres han respost en la seva feina i no han tingut mai cap problema.
Intentem complir totes, o una gran part.
I ara, per exemple, existeixen diferents tipus de membres, no? Des d'una filada, perquè ara recentment heu introduït la figura de les col·laboradores, no? Quina diferència hi ha entre els membres de ple i les col·laboradores?
Bé, la nostra filada està formada per 45 membres. Com bé has dit, tots som dones. N'hi ha filades que per al llarg del temps, per millor la situació econòmica o perquè ja no estan a gust en la fila, pues, els membres van baixant d'aquesta fila. No és el nostre cas. En el nostre cas ens havíem posat com a tope 33 persones i en són 45. I de fet, més gent vol entrar, amigues de les amigues, familiars i tal. Ens hem vist un poc desbordades. Hem instaurat recentment la figura de col·laboradores. La figura de col·laboradores, de moment, no, ningú té accés a entrar en la fila, perquè nosaltres des de sempre tenim també a les nostres filles que estan complint, ara estan complint 18 anys, que a lo millor ara no és el moment perquè estan estudiant o perquè no es ve bé econòmicament, però en un futur sí que volen formar part de la nostra, volen ser membre de la nostra fila. I de fet des que han nascut han sigut membre. Aleshores, elles tenen prioritat abans d'obrir un poc el ventall de que puga entrar gent. Però no obstant, mentre elles no puguen entrar, sí que hi ha gent que està interessada en formar part de la nostra filada i hem instaurat la figura de coordinadores. Les coordinadores poden disfrutar de la festa dels 4 dies de moros i cristians. Hem instaurat que no tenen ni dret, ni vot, ni veu. Venen a passar-ho bé, es paguen una quantitat econòmica que nosaltres hem calculat que és per a les despeses que puguen ocasionar i de moment anem a funcionar així. En el moment que també es desborde el número de col·laboradores anem a prendre altres mesures.
Clar, perquè tenim problemes d'espai també. Sí, la Cabila és un lloc, un local llogat en unes limitacions i no podem dir qualsevol entra. No és per res, és perquè simplement la logística ens impedís que siguem un nombre molt més elevat de persones allí dins perquè no cabem, simplement.
I totes aquestes normes que teniu uns estatuts o alguna cosa, ho recolliu?
En les reunions...
Sí. En les reunions, i això sí que es parla, hi ha uns estatuts, però en les reunions solem, quan ens ajuntem, solem parlar sobre aquests temes i fem acords de conforme trobem que s'hagin de fer les coses. El gran problema que sí que tenim nosaltres és la qüestió de la infraestructura que tenim, que ho trobem que està molt bé en el tamany que estem, i introduir més gent allà dins, pues, sí que pots, el sap molt de mal dir que no a moltíssima gent, però hi ha una infraestructura que està limitada, i si entrara més gent, la veritat és que la qualitat de les que estan ja i que han estat col·laborant i fent feina durant molts anys també baixaria. Aleshores s'ha arribat a la conclusió de simplement afegir la figura de la col·laboradora i de moment anem a provar uns anys així a veure com ens és.
Bé, jo volia preguntar-vos, en el món de les falles és conegut que hi ha una autoritat, que és la Junta Central Fallera. Jo volia preguntar-vos si hi ha alguna cosa semblant en el món també de la Festa dels Moros i Cristians i si n'hi ha, quin és exactament el paper que té.
Sí, per supost. En el municipi de Pego tenim el cas de la Junta Central de Moros i Cristians, que la formen dos representants de cada filada i n'hi ha una junta directiva que la voten entre tots els membres que formen part de la Junta. Tenen uns estatuts, aquesta Junta Central té uns estatuts, les votacions i els càrrecs directius són cada 4 anys canvien. Hi ha una presidenta, que en aquest cas és una dona, hi ha un tresorer, una secretària i 4 vocals. La Junta Central de Moros i Cristians és la que coordina, la que organitza i la que fa de nexe també entre altres associacions i en concret entre l'Ajuntament. No seria possible, totes són xicotetes associacions, no seria possible que tots acudirem a l'administració local per a reclamar, per a suggerir, per a tal. Són ells els que s'encarreguen, els estem membres, el que s'encarrega de traslladar totes les nostres pues, opinions, totes les nostres, tot el que volem. I fa el paper ese, fa el paper de coordinar, organitzar, de controlar la seguretat, de controlar els actes que són, formen part tots els membres de les filaes i és imprescindible aquesta figura, és imprescindible tindre una junta per a que ens coordini a tots i li se respeta al màxim.
Sí. I controla els itineraris també,
controla
si n'hi ha canvis, si les sancions a voltes, perquè també sí, instaura unes normes en els desfiles que a nosaltres ja ens han costat cares en el passat.
Sí, sí, sí. Quines sancions us han posat? Quines?
Bé,
vinga,
pues,
vinga. Què, doncs, què us va passar?
Conteu-me. Doncs... Doncs quan l'última capitania, que nosaltres vam ser capitanes, tenim com a requisit, si traiem animals en el desfile, tenim el requisit imprescindible de que contractem a persones que s'encarreguen de replegar la brutia que fan els animals. Jo en concret em vaig encarregar de contractar aquestes persones i em van fallar. Jo tot el desfile, els animals anaven davant de mi i veia que la cosa anava bé. Quan ja estaven acabant, doncs els animals, els cavalls van fer les seues necessitats.
Lo natural.
Lo natural, clar, perquè això no pots anar contra natura. I de fet, la Junta Central, per moltes explicacions que jo, també de cara a les meus companyes, pues, també me vaig sentir mal, perquè fins a l'últim moment les persones que jo havia contractat em van deixar penjada.
Sí,
vulgarment es va dir.
Va fer l'esforç, sí, i no ens va eixir bé, però també cal tindre en compte de que darrere de nosaltres, desfilant, venen més filaes, i les persones trobar-se això, pues, clar,
no es pot permetre.
No es pot permetre. Ja. Anem en tratges molt...
llargs, en capes, llargs, que va arrastrant tot,
correcte,
la calor que fa...
I això no dona gust.
Bé, la sanció es va costar 600 euros. Però també he de dir que una altra filada que sí que portava el personal contractat per a replegar els excrements dels animals, en l'últim moment, quan la persona contractada... ja s'havia despistat, l'animal va fer les seves necessitats
i
també es va costar 600 euros de multa.
És un consol.
És un consol que no vam estar a soles.
Sí, no t'alegres, però el consol.
Sí, ells es va costar, la persona contactada, sí.
Doncs bé, ja veiem que n'hi ha elements molt importants com són les persones que han de replegar totes aquestes.
I també he de dir, perdona,
deixalles, sí,
també he de dir que els membres representants de la fila de cada esquadra, si no acudixen a les reunions proposades per la Junta Central, també paguen multa.
Sí.
Uh-huh. Està tot regulat, a més és una gran festa i ha d'estar tot ben mirat. I de fet, jo el que us volia preguntar un poquet a totes és quins elements són els que considereu que són bàsics i imprescindibles i que no poden faltar en aquest tipus de manifestació festiva. Ja hem vist un poc les estructures i ara quins serien? Comenteu-nos.
Home, un dels elements fonamentals per a començar és tindre un grup de gent, una colla de gent que tingui l'ànim de festa i, per supost, amb la responsabilitat de ser capaços d'organitzar-se i fer feina perquè la festa isca bé. Això és fonamental. Després nosaltres necessitem també un punt de trobada, que és la nostra cable, on ens reunim, parlem, xerrem, preparem la festa, mirem els detalls, busquem els comentaris sobre les tratges, sobre el tema de la venjada, per exemple, d'aquests 4 dies de festa, sobre els temes també més complicades com pot ser el tema de la cobradora i això. I després també una cosa fonamental per a nosaltres és la música, la banda de música, les bandes, les orquestres, que això és el que és una de les coses que ompli moltíssim el carrer al moment del desfile. Uh-huh. I només també a les càbiles, quan entrem els primers dies, està sonant la música i la veritat és que és una cosa que ompli moltíssim.
Sí, és un element de cohesió, a més emociona moltíssim veure com va desfilant tot al so de la música. Uh-huh. M'encanta.
Sí. Tant les marxes mores com les cristianes són molt tot boniques. I després també està la qüestió dels vestits que portem, no? Que cada grup s'identifica amb una xilava que ben bé has corregit, bueno, has comentat al principi del programa que es diu, m'ho pots recordar si estava amable?
Gelava.
Apego, diem xilava. Bé, la gelava. I cada grup s'identifica amb uns colors, amb uns estàndards, i també fa que el grup estigui més unit i això. A banda d'això, està també algo que és molt important, que estiguis en un poble que sigui receptiva i que acull la festa amb els braços obertes. La qüestió de Pego és un poble que és petita, relativament, uh-huh, però sí que tenim una gran participació per part de la gent, considere, no? És a dir, els bàndols que posen al carrer, es diu així, no? Bandera bàndol, que adornen els balcons, tant com puguen ser de la Junta dels Moros i Cristians, com pugui ser la del poble o la Quatribarra, i tot això anima. La gent ix als carrers, ixen als balcons i animen la festa i aplaudixen, que la veritat és que tot fa. També és bonic que el poble té uns carrers que són molt encantadors, ni són grans ni són xicotetes, però són petites i són no sé, estretes i altes, i això fa que la banda i la música pues, també sona més, es sent més i la gent es senta més arrupida. I bé, trobo que en això més o menys...
Bé, jo he de dir que jo sóc de Pego i Karen és irlandesa i ven millor el meu poble que jo mateix.
Doncs sí, perquè després de la intervenció jo crec que molta gent s'animarà. Després ja ens recordaran quan i com podem anar-hi, però...
Això us ho direm, vaja. Després us ho diríem també.
Però Karen ja la podeu considerar pegolina, eh?
Sí, 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 sí.
Ja fa uns quants anys que estic allà, també és cert. Sí, sí.
Val. A mi em sembla d'allò més normal que les dones formen part d'una fila, ja que és el que he vist des de sempre a Pego, no? Però és ben sabut que hi ha pobles, com ara Alcoi, per exemple, en què la dona només hi pot participar formant part d'un ballet o com a favorita del capità moro o cristià. Què us sembla això? La polèmica està encetada.
Bé, no ens sembla gens bé. Ho respetem, però no ens sembla gens bé. Perquè nosaltres el que coneixem és igualtat d'oportunitats. Per a homes, per a la festa no tenim ninguna recessió, no tenim...
Ningú límit.
Ningú límit. Per a la festa sols es tindre ganes i ahir no hi ha discriminació de sexe per ningú costat, sobretot en Pego, que és el cas que estem tractant avui. Nosaltres ho respetem, però nosaltres no hem tingut cap problema des de fa molts anys que en Pego es fan moros i cristians, i van començar, com tu m'has dit, Eli, fa molts anys que tu ja de petita ja estaves desfilant, i és una cosa molt clara, que no hi ha discriminació, per tant, respectem el que passa en Alcoi, en Villena, en Ontinyent, no ho entenem perquè nosaltres participem per igual en la festa. En el nostre cas, les nostres parelles no són ni moros ni cristians. Fa 16 anys, com ha dit Concha, que estem... nosaltres vam fundar la fila en la que pertanyem i ens hem quedat...
De quina data és, Ali? De quina data?
Del 1995.
Del 95.
Del 95. Sí. I el 1995 pues, hem tingut fills durant aquest període i ens hem quedat embarassades, hem tingut els fills, no hem deixat d'eixir ningun any, afortunadament.
De tot.
I les nostres parelles s'han fet càrrec de, en aquests dies per igual, o molt més en aquests dies que nosaltres no hem pogut perquè hem estat en la festa. Per tant, no podem... No, ho respetem, però nosaltres no entenem...
No podem compartir-ho.
No podem compartir-ho.
Jo l'única explicació que li trobo és que en aquests pobles té una història molt llarga i n'hi ha una resistència històrica a que s'afegisca la dona. En el nostre poble la història és algo més curteta, de primera hora s'ha incorporat, no com a boato ni com a favorita del capità ni com a res, sinó com a un membre més de la festa de la dona, en filaes que tenim de tots els colors, tenim de homes, tenim de dones i tenim mixtes per a triar cadascú conforme vulga, si volen anar en parella, a soles, el que vulga. I nosaltres no podem compartir-ho perquè ho hem viscut d'una altra manera, però suposa que a aquests pobles és la referència històrica la que fa que n'hi hagi aquesta resistència a la incorporació de la dona, que fins i tot és totalment acceptada per les dones, perquè jo he sentit molts comentaris de dones d'aquests pobles que ho troben normal que les dones no isquen a desfilar en esquadra, que per això estan els homes i les dones tenen un altre paper. Bé, cada un pot pensar el que vulga. Nosaltres això no podem pensar-ho, no ho hem viscut i no ho compartim, ho respectem en tot cas i prou.
Bé, i la pregunta que jo anava a fer-vos és, crec que un poc salta a la vista que la resposta, no? Perquè volia preguntar-vos si es podria considerar que hi ha una mateixa manera homogènia de celebrar les festes de moros o és diferent entre poble i poble. Jo crec que a partir del que ho he explicat, no, ara mateix ja es veu que cada lloc un poc és concept diferent en la festa, no? D'una manera diferent.
Bé, la homogeneïtat ve en dues qüestions simples. Una, que és la colla de gent que tinguin ganes de festa, que això sí. també la qüestió de la música, les orquestres i la banda. Això sí que és semblant en quasi totes les poblacions. Trobo que no hi ha massa varietat allà. Però en les qüestions de desfile, per exemple, sí que canvia la cosa, per exemple. No? Hi ha al COI, fan unes desfiles de 8 hores, 10 hores, i això dona per molts. Està el capità, està l'alférez, la fila del mig, i hi ha un procediment a mi que canvia molt. No? En el nostre cas, pues, tenim un desfile que cada any alterna. No? Els dissabtes, per exemple, pot ser en wine, és la cristiana,
sí.
I el diumenge serà, perdona, el cristiana és el dissabte, i el diumenge serà el moro. Les nostres desfiles duren pues, hora i mitja, dues hores, com a molt, tenim un boato davant i encavant van desfilant les altres filaes. I en cada població, pues, segons la quantitat de filaes que tinguin, segons la població, segons les seves possibilitats i la tradició, pues, faran. Després també canvia molt el tema dels vestits. Hi ha poblacions que són més tradicionals, n'hi ha que són més fidels, diguem, al que és el moro i el cristià, i hi ha que té una altra interpretació del que és la festa d'aquest dia. Per tant, et pots trobar indumentàries de tot tipus. Que per a altres persones, quan parlem de la festa de moros i cristians, la veritat pues, no ho vegem, però també ho respectem, cada població fa el que vol, no?
Sí, sí. Que n'hi ha trajes de molts estils. Nosaltres tenim un estil així més o menys guerrero, que diuen els que ens lloguen els trajes, que és mosàrab, perquè té una miqueta de mescolança i de coses mores i cristianes en el mateix traje. N'hi ha que filaes en altres pobles que hi sent de damiseles. Nosaltres
correcte,
això no ho
hem
volgut mai,
no.
Del primer dia.
No
però
sé, m'identificades.
No, no.
Respectable, això és tria i punt.
Som més guerreres nosaltres també.
Hi ha inclús qui és vestit de fallero i fallera, i van muntats a cavall. Vull dir-te que... Està clar que en la història de les falles també està clar que han coincidit amb moros i cristians i tot, però que és respectable, que es pot fer, però en la qüestió del nostre poble sí que som un poquet més...
Sí, però som més uniformes, més o menys, perquè n'hi ha sí, més estil, més guerrero, un altre estil, però n'hi ha gent que té el seu propi traje, n'hi ha gent que el ioga i és més espectacular, si vols tu, perquè és diferent... Però bé, tots van més o menys en un estil, no és com el COI, que per acollir a tota la immigració que n'hi havia i això van anar fent-se les filaes, la dels andalusos, la dels asturians, i clar, tenen un tipus de tradició de trajes que tu dius una desfilada de moros i cristians a Pego, la veus en més o menys uns trajes que poden ser moros i cristians, entre cometes, perquè tot és en una miqueta de fantasia i això una miqueta prou, però vas al coll i veus als andalusos i pareix que estigues en el Rocío i dius, ei, però és que és així, no? És una manera, un element integrador que per a la gent que n'hi havia allí, com era una zona tan industrial de tot arreu de l'Estat, s'ha donat l'oportunitat de participar de la festa i és una altra manera de veure la festa i està molt bé també. A Pego no ha passat això. Ha sigut la gent del poble...
Perquè tampoc teníem aquesta diversitat.
Clar, no hi havia aquesta diversitat. I la gent ara els que som les que som diverses ens afegim al que n'hi ha i estem integrades en la història i ja està.
No, però és curiós perquè jo això ho desconeixia. Quan parlaven dels moros i cristians del COI, parlaven dels andalusos i si en allí de Curro Jiménez jo digui, aquestes persones així, això quina explicació té?
No li, com si no li pegara,
clar,
no? Però té la seva, com a dir, cosa...
Exacte, té la seva explicació, evidentment. No? I la gent d'allí del COI estaran acostumbrats a veure això tota la vida.
És la seva tradició.
I en el nostre poble, pues, lo tradicional per nosaltres és el que hem viscut nosaltres i és diferent. Clar, jo com sempre deia a mon pare de l'Arrac, pues, clar, això dels andalusos no
el quadrava. Era
molt normal.
No quadrava.
Clar, no quadra, però si vius així, o veus des de xicotet, suposo que és del més normal, com tot.
Val, volia comentar-vos jo ara... Quan parlem de la nostra terra trobeu que la festa de moros i cristians és un element que no podem fugir, per exemple, per a Karen, doncs, trobes tu des del teu punt de vista, vens d'Irlanda, et quedes així, aleshores trobes que és un element indefugible quan parlem d'aquesta terra?
Jo penso que sí, jo penso que és una de les festes que des de que jo era xicoteta, petita, que venia a estiuar, me'n recordo, també donava la casualitat que veníem a estiuar, per tant, en la zona on vivim nosaltres, la festa dels Moros es celebra a l'estiu. La falla era una cosa per nosaltres en un principi desconeguda, perquè a març no estàvem, era simplement per això. Però, des de luego, als turistes que venien per aquell temps era una cosa espectacular. I també és una cosa que és una qüestió que influeix moltíssim, és el clima que teniu així, que permet fer una festa tan bonica al carrer. Que venien del meu poble, d'Irlanda, doncs clar, la gent està molt més restringida. Aleshores, quan veníem, clar, anàvem amb els ulls ben oberts, mirant, i ho trobàvem.
De totes maneres, venint cap així, m'havies dit que estiuaves a la Font.
A la Font d'en Carrot, sí.
Però la Font és jove. Bé, jo... Els meus orígens són d'allà, aleshores la Font és jove, Moros i Cristians, des de sempre no n'han fet. Jo crec que és els anys 70 tants cap a sí, si no recordo malament. Perquè ells s'han adherit a Oliva, a Pego, però ells no tenien tradició d'això.
Nosaltres estuàvem a la Font d'en Carròs, però la veritat és que la casa on vivim, on estuàvem, està més a prop d'Oliva.
Així sí.
Anar cap a dintre del territori, cap a la Font, no anàvem moltes vegades. I anàvem més cap a la platja, havíem de travessar el poble, coneixíem més gent d'Oliva, això és la veritat. I per això sí que vivíem les festes, en Oliva sí que tenen més tradició. A Pego en un principi no coneixia el poble, no hi anàvem en estiu, la veritat és que Pego fa molta calor. No ens acostàvem, nosaltres buscàvem mar. I per això coneixíem més la festa a través d'Oliva.
I per a la resta, què penseu? Element indefugible quan parlem d'ací?
Clar, per a nosaltres ja és part de nosaltres, Pego... Des de vendre Pego i la imatge de Pego estan les festes i la veritat és que som un poble prou festero perquè hi ha molta gent que participa i al mateix temps participa en diverses associacions festives. Tenim les falles, perquè en Pego fan tres falles. És un poble d'11.300 habitants i hi ha tres falles. Tenim la festa de Moros i Cristians, tenim una Setmana Santa que sempre ha tingut prou repercussió a l'exterior. Tenim la festa de Carnestoltes, que fins que tot es fa en molts llocs d'Espanya, però la festa de Carnestoltes de Pego és
conegut,
molt coneguda, d'abans de la dictadura i es va prohibir durant uns anys, però després s'ha restablert ben restablerta. Abans de Carnestoltes tenim un dia també de festa, que és la Pinyata, una festa que també vivim molt. Després també estan les festes tradicionals que van lligades a les festes de Moros i Cristians, però és una festa que parlar de Pego en la seva festa és parlar de Moros i Cristians, per supost.
A banda d'això també cal recalcar que a banda de fer la festa de Moro, fem el mitjan de Moro. A banda de fer la festa de Falles, fem el mitjan de Falles. Vull dir que sempre hi ha ànims. Sempre hi ha ànims.
Ho trobem massa lluny d'una festa a l'altra.
I la baixada del riu.
I la baixada del riu Bullent.
I el dia de la crosta.
Restem un mes sense festa.
O sigui, que cal tindre un armari només per a totes les disfresses que s'ha de posar una persona durant l'any.
No sobrarà.
Pàgina web, ho teniu ja tot això? Perquè jo he estat buscant informació i això de la festa de Moros teniu pàgina web?
La pàgina web de l'Ajuntament...
Perquè aquesta frase que has dit estaria genial, eh?
La pàgina web de l'Ajuntament de Pego, que està inclosa a totes les festes, ara en aquests moments s'està reconstruint, però vamos, que sí que està.
Sí, perquè ha estat mirant...
Si ara està un poc... està paralitzada és perquè s'està posant en marxa la vegada.
És el meu cosí el que la porta.
Qui?
És el meu cosí.
És el teu
cosí.
Li pegarem un toc.
Sí, té molta feina. Però bé, que vos convide d'ací un mes a entrar a la pàgina web de l'Ajuntament de Pego i es podeu conèixer millor.
Sí.
Gràcies. Bé, ja pràcticament ho heu dit, no? Creieu que pertànyer a una filà és una manera d'integrar-se en la societat valenciana? És evident que sí, no?
Trobo que som un exemple.
Un exemple clar.
D'integració.
D'integració. O sigui, crec que sense comentaris, no?
Ningú de les tres som de Pego, vivim allí. I sí.
Bueno, un comentari sí que podríem fer, per exemple, que enguany anem a col·laborar... Ai, aquesta paraula, col·laborar...
Amb la Geminada.
Ai, és terrible, la llengua no pot. que enguany també anem a ajudar en la festa de Moros i Cristians a Dénia. La nostra fila, que en quant al tema d'integrar-se, per exemple, anem a ajudar a una càbila de dones que enguany tenen la capitania. És una càbila, una fila xicoteta, si no m'enganya, trobo que són 9, que pot donar casos de...
Bueno, però arribaran a 20, enguany.
Home, arribaran a 20, per supost, perquè busquen a més gent i això. I nosaltres també, la nostra càbila, ens van preguntar si podíem col·laborar amb elles i anar. I enguany anirem el dia 15 d'agost a desfilar una esquadra nostra a desfilar amb elles.
Molt bé. O sigui, que damunt col·laboreu amb altres pobles, no?, i altres sí. filades.
Fent germanor, fent altres filades.
Això està bé, això està bé.
Bé, jo volia fer-vos una pregunta un poquet complicada. A veure, penseu que els mitjans de comunicació de masses han influït en els canvis que s'han produït recentment, o en els últims anys, en els continguts d'alguns actes que commemoren les lluites que es van esdevindre en altres temps entre els musulmans i els cristians, i que s'han produït aquests canvis a fi d'evitar la controvèrsia amb el món àrab?
Pense que pot ser que ha sentit i ha llegit en algun lloc alguns casos de que sí que n'hi ha hagut confrontació, però apego no. N'hi ha una comunitat d'immigrants d'origen magrebí que són musulmans que no han dit mai, no han fet mai cap comentari. I de fet, la nostra festa tampoc té cap imatge ni cap... ni cap cosa que pugui ser, cap manifestació evident, no, perquè n'hi ha llocs que tenen una certa simbologia que pot atacar la sensibilitat de la gent que siga de religió musulmana, però nosaltres no han tingut cap problema, pot ser altres llocs sí, però...
No han creat ninguna controvèrsia.
No.
Si volen també es poden integrar.
Sí. A més, jo el cas que conec és just al contrari, no? És una anècdota un poc curiosa, però estava l'any passat mirant la desfilada i tenia una persona al costat que és d'allà del Marroc, que està casat amb una xica de Pego, i passa un altre, que també era del Marroc, i li diu a aquell, ui, diu que tu, diu, no eixes de moro. I l'altre li contesta, jo eix tot l'any. Però això és cert, Mira quina controvèrsia que tenim.
Afortunadament, pues sí. No hem tingut ningú problema.
A més, l'home no es lloga el traje ni res.
No res.
És natural.
Anant de particular.
De particular.
Però van a gelava tot l'any, no?
No. Anava de paisà, l'home. Que això també dona per un altre programa, els fidels de paisà, també ho tractarem.
Sí. Tema curiós que segur que ho desconeixen.
Sí, això és una figura important de la Setmana Santa pegolina, el fidel de paisà.
A nosaltres es va xocar molt a l'arribada.
Ara heu d'explicar què, si no.
No, un altre programa.
Això és un altre programa, per a Setmana Santa.
Es queda la incògnita.
Sí.
Fora del micròfon t'ho contarem. Bé, jo ara voldria que em contàreu un poc quins són els factors que contribueixen a fer que aquesta festa siga considerada la més popular de tot el País Valencià i que fins i tot s'hagi exportat fora del nostre territori.
Bé, jo trobo que el factor principal és la participació de tanta gent. La participació de tanta gent, perquè inclús participa gent en les filaes que no viu durant l'any al municipi de Pego. I és un poc incongruent perquè dius, perquè hem estat contant, Karen i Concha i jo, que la festa estem vivint-la tot l'any. En la preparació, en l'organització, en la contractació de serveis, sí. En l'arreglo de càbila. I hi ha persones que són de Pego, són nascudes a Pego, però per les avatars de la seva vida, però s'han anat a viure inclús a una altra comunitat. Sí. No sols en la comunitat valenciana, sinó fins a una altra comunitat. De fet, esperen, com diem en valencià, com un pan benet, s'agafen les festes, les seues festes, en el mes de juny per a vindre i participar. És a dir, també elles i ells, en el nostre cas són elles, perquè som una filada formada per dones, també es porten esta il·lusió, la imatge de la nostra festa fora del País Valencià. Entonces, és tan important la participació de gent i la integració de tots els col·lectius que trobo que és la millor imatge que podem donar del nostre poble a l'exterior. Perquè, de fet, la gent que participa en la festa és gent que se ho passa bé, perquè la gent és una tonteria participar en una associació festiva, social, cultural, com vulguis que siga el caràcter de l'associació, si no tens un benefici per participar en ella. I en aquest cas és la relació amb altres companys, conèixer la gent d'altres filades i després el temps que estem contant el bé que ens ho hem passat. Entonces, aleshores, aquestes persones que viuen fora del País Valencià es passa el mateix i agafen festes per a vindre participar amb nosaltres i és el millor identificatiu que tenim.
O sigui, que actua també un poc com a una mena de xarxa social analògica, no?
Sí, 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 perquè unim totes les sinergies i les transmetem a altres municipis, a altra gent, i es coneixen per això. En Pego tenim una oficina de Turisinfo, que tenim, hi ha unes guies que estan dedicades a explicar-nos les nostres festes. Com hem dit abans, tenim un llarg repertori de mesos i festes. I aleshores tenim una guia específica sols per a la de moros i cristians. Mm. A banda que també la Junta Central fa una guia i un llibret adrede per explicar tots els actes, un poc commemorar i recordar la història de les filades.
Sí.
Participem també, l'Ajuntament de Pego enguany també ens ha cridat per a participar en la festa en la cabalgata del Ninot. I filades de Pego es posaven autobusos i filades de Pego que van voler està reflexat en els llibres de moros i cristians, com la representació que va anar del nostre poble, i és el millor reclam que podem fer.
Molt bé.
Bé, deia Elisa que a Pego us passeu l'any canviant de disfressa.
També treballem, eh? Sí. També treballem.
Ara em poso una roba i una altra. Jo volia que ara us posareu la roba de l'analista sociològic i em fareu una anàlisi sociològica de la festa.
Jo diré quatre coses que això em sembla massa seriós per l'ambient que tenim avui així. Simplement pense que no sé si és molt sociològic o més d'anar per dins de casa, però bé, trobo que actua això com a element integrador. Ja heu vist massa exemples que han dit com a element integrador de la festa, com un element també de cohesió i de foment de relacions interpersonals entre persones que no s'haurien conegut d'una altra manera. En la nostra cabila són 45 persones que inicialment hi havia 10 o 12 que tenien alguna mena d'amistat i la resta no es coneixia. I ara som totes, si no, no es pot dir que tinguem una amistat íntima, però sí que podem comptar totes en totes per a qualsevol cosa. I això també és una xarxa social. Exacte, analògica total i molt eficaç, molt efectiva. I trobo que és això, és com a element de cohesió, d'integració i de relació interpersonal entre gent que d'una altra manera no haverà coincidit probablement en altres àmbits, perquè tenen diferents faenes en diferents llocs, fins i tot com di Alicia, viuen fora, en llocs llunyans, la gent de fora ve per a les festes, també és una manera de tindre un referent, perquè quan la família, els pares que queden al poble, al final es fan majors, al final ja no estan, ja no tens família, ja no tens un nexe d'unió en la teua localitat d'origen, si no tens algun lloc on anar que sàpigues que tens ahir a la teua gent, al final no vas i vas diluint les teues arrels. I això també actua la càbila com un element fonamental en aquestes arrels que el queden.
També, enllaçant un poc en el que diu Concha, mira si tenim el caràcter i la visió d'integració, que tenim un Facebook de la nostra filà, que estem immersos dins de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació, i ahí pengem fotos, pengem, interactuem, hi ha un blog, i pot ser amiga qualsevol dels que estan sentint, que no som per a res una associació tancada, sinó tot el contrari.
Bé, jo volia preguntar-vos, actualment com es viu la festa de moros i cristians? Perquè he sabut que les ciutats i els pobles que la celebren s'omplin de molt de rebombori, hi ha un gran ambient fester, però i la part cultural, què n'hi ha d'això?
Home, de la part cultural, un dels punts molt, molt importants, fonamental, que ja hem anomenat en diverses ocasions, és la qüestió de la música, no? Sí que n'hi ha moltes orquestres, moltes bandes que col·laboren i moltes pobles que tenen escoles de bandes, agrupacions musicals, i ells treballen molt en això. Tenim gent que composa música, marxes mores, marxes cristianes, que van dedicades a certs personatges històrics. I després, per una altra banda, enguany tenim que s'ha presentat un llibre que és escrit per Juan Arroyo, que és un home de Santa Pola, treballava a l'Ajuntament de secretari municipal, si no m'enganya, fa uns anys que va faltar, i sembla que el llibre la va deixar escrita sense poder arribar a editar-la. El llibre està dedicat a l'Azraq, que és un home àrab que va viure el temps de Jaume I el Conquistador, i es veu que sempre estaven barallats, els dos. Bé, este home, Juan Arroyo, ha tingut el gust i el plaer de, durant una part de la seva vida, d'investigar, d'estudiar i mirar, que això és una feina molt laboriosa, costa de fer. Estan estudiant sobre uns anys que no hi ha molta documentació. I el seu fill va posar-se en contacte amb la nostra junta de Pego, perquè em sembla que una de les nostres, el motiu de posar-se en contacte era perquè una de les nostres filaes, que és una fila mora, es diu a l'Azraq, concretament. I la Junta es va posar, a través de la nostra xarxa de les filaes, es va posar en contactes a través dels representants de cada fila, per veure l'interès que tinguérem la gent de que es publicara el llibre i si podríem col·laborar. Bé, arrel d'això i més altres ajudes que va aconseguir aquest home d'altres institucions, que pot ser també, per exemple, l'Ajuntament de Santa Pola, el llibre sí que s'ha editat, de fet. I en la darrera reunió que fèrem divendres passat ja l'hem repartida i, pues, en fi, van fent-se coses així també que dona gust veure que hi hagi gent que faci d'historiador, que traguen més informació. Perquè jo, per exemple, estic en la fila Algarrades amb les dues companyes, no sóc fundadora, però només fa 4 anys. Em veu convidar avui a vindre al programa i la veritat, a nit em vaig agarrar a llegir un poquet el qüestionari i dic, ai senyor, si no sé res.
Menys mal.
La veritat, no sé res.
Menys mal.
Està documentada.
És quan t'apares i dius, és que és veritat, d'aquestes preguntes, bé. Aleshores, no ha estat tota la nit llegint el llibre ni pensar-ho, però que el dones compte de que hi ha gent que sí que està treballant tots els dies en això i que tenen molt de gust. Hi ha una gent allí que treballa molt per el tema cultural, per la història, per saber el perquè i traure coses interessants de tant en tant.
I es beneficia a tots, aquest estudi.
Per supost que sí.
Molt bé.
Jo puc afegir que el llibre es diu Al-Azraq el Àrabe, està en castellà, és una novel·la històrica sobre aquest personatge, no?, que diu que va estar lluitant contra Jaume I el Conquistador durant més de 30 anys. No? Podem dir que era el cap de l'oposició d'aquella època.
Sí.
Li va donar per a salar, com diuen a Pego. Per a salar, li va donar.
Doncs bé, abans Toni preguntava sobre la música, que jo m'encanta, no? Com he dit abans, gaudisc una muntona amb les bandes i m'emociona moltíssim escoltar totes les composicions que fan. I també una de les coses que també m'encanta és la vestimenta. Aleshores, ens agradaria un poquet, ja ho heu comentat un poc abans, però ens agradaria que ens comentareu si les llogueu, si us les fan per encàrrec, si us costa molt de diner, molta inversió, sí. Perquè francament n'hi ha treballs que són, però de museu. O sigui, jo m'encanta veure-ho, són dues coses que m'agraden moltíssim veure, de veritat. Per això només m'agradaria participar-hi.
Bé, pues si vols de col·laboradora, podem parlar-ho.
D'acord, molt amable.
Tenim diverses vestimentes.
També puc treballar amb un to, eh?
Sí, molt bé.
Dóne fe.
Tenim diverses vestimentes, com que tenim diversos actes, no podem anar sempre en la mateixa vestimenta. Tenim, per encetar la festa, tenim el ball de la capitania, que després explicarem, i aquest dia, totes les filaes, anem en una samarreta i en un vaquet, o en un pantaló, el que vulguis. Cada filat es fa el seu disseny de la samarreta. El dia següent, per el matí, fa molts anys que així tenim moltes samarretes, com que les canviem tots els anys. Després tenim una gelava. Una gelava, que és per a identificatiu, les tenim totes igual. Una gelava que el nostre color és el blau marí i rebetejat en plata. molt bonic, molt elegant.
Molt bonic,
al mateix temps, també és una gerava curta.
45 dones molt elegants.
Curta, perquè les cristianes, la majoria portem les geraves curtes, els moros porten les geraves llargues. Nosaltres la portem curta, molt còmoda i estem molt afavorides. Després tenim, aquesta és la indumentària que gastem per estar còmoda, per anar a visitar-nos a les altres càbiles a partir del segon dia. I després tenim la vestimenta de luxe, la vestimenta de desfilada. Això és una vestimenta que la lloguem perquè la gelava, igual que la samarreta, és de la nostra propietat. I el traje de luxe, el traje de bonito que diem, que és el que gastem per a desfilar, el dia del desfile oficial.
O sigui, a l'entrar, no?
L'entrar, exacte. Perquè quan també tenim l'acte de l'ambaixar, que nosaltres ens posem mistratge. Ens posem mistratge i el dia següent, el dia de l'entrar, ens posem el traje sencer. Mistratge és que anem sense capa i sense casco. I el dia següent ja donem el... No ho ensenyem tot el mateix dia. Anem a poc a poc.
Poc a poc.
I el dia següent ens posem el traje de festa, el traje bonico. I aquest traje el lloguem, ja fa molts anys que lloguem a la mateixa casa.
Sí, el Molinar
es coneixen, del Coll. El Molinar del Coll, es coneixen els nostres gustos, no se'l fan per a nosaltres a posta, perquè ens costaria molt car, però...
Són molt elaborades, els trajes.
Sí, són molt elaborats, però sempre portem el mateix estil.
Sí.
El que havia comentat abans.
Sí, el que ells diuen que és l'estil mossàrab, que igual pot servir per a desfilar en un bàndol o en un altre, sempre que canvia la bota i això. És un estil assignat guerrero, té molt de metall, molt de cuir, unes capes, estan molt elaborats, moltes plomes, i gasten tot materials naturals. La veritat és que on estem des del primer any i estem molt contentes i no han canviat mai. I normalment el Moliner fa els trajes per a capitanies al Coll, a Cosentaina, a llocs a Muro, a llocs on... la festa té més diners, per dir-ho d'alguna manera, perquè les filades són molt més nombroses i es gasten molt més diners en les capitanies i així que es fan a mida i nosaltres després gastem els trajes que han sigut fets es professor per a els capitans i els boatos d'altres pobles en els que n'hi ha molt de poderio econòmic.
Però ara, per exemple, els vestits estos que porteu del Coll, allí es fan per Sant Jordi, no?
Sí.
Això és per abril. Vosaltres es porteu al juny. I com ha dit Karen abans, a juny a Pego fa una calor.
Per això n'hi ha un descarres que ara tenen les nostres filles de la gent de la Càbila, que és de beguderes. Perquè si no es deshidrataríem en els mateixos trajes que gasten el Coll en abril, a juny a Pego. Són trajes normalment calorosos. Molt. En general, molt, perquè encara que no tinguem mànega o que tinguen la cuixa a l'aire, dona igual, són teles molt pesades, botes, cascos...
Té molt de pes, portem molt de pes damunt. És veritat, quan tornem del desfile i tornem al lloc on ens hem de desvestir i això, necessitem ajuda i la veritat és que al llevar-te aquest pes de damunt sents un lliurament tremendo perquè que és que porta molta pes, porta molt de ferro, molt de metall i els teixits, com Conxa diu, són tupides, porten molt de cadena, les botes i clar, a finals de juny, que la festa es fa...
Us feu la idea de com anaven els pobres cavallers a l'edat mitjana, no?
El que passa és que...
Assageu amb ells? Assageu...
El que passa és que mentre estàs posant el traje, estàs un poc així, com dir, la calor que fa, el que pesa... El moment en què el poses el casco i sents la música, s'oblida tot.
T'ha passat tot.
En el moment
de posar-te el traje dius, quina falta em fa a mi. A aquestes hores, que calor tinc.
Que calor, si ho arribes a veure jo...
perquè la capa no tira.
Venen a vestir-nos els mateixos que ens el lloguen. Sí. I sempre estem renegant, perquè això cal dir també el que és. Tot no és una meravella, també discutim i reneguem quan estem vestint-nos. Però el moment en què ens posem el traje, ens formem,
ja està.
Ahir s'ha acabat. I després, clar, quan s'acaba la desfilada, tornem altra vegada a queixar-nos que volen llevar-nos el cinturó, les botes m'apreten. Però bé, quan ja se n'han llevat i hem arribat a la càbila en la gelava, ja tornem altra volta a ser
a la festa.
Nosaltres.
Val. A veure, ja per acabar, ens agradaria saber quina és la programació dels actes de la Festa de Moros i Cristians per enguany i com animaríeu la gent perquè s'acostara a Pego l'últim cap de setmana de juny.
A veure, com ben has dit, la Festa de Moros i Cristians es celebra l'últim cap de setmana de juny, que enguany cau des del dia 24 al dia 27. Però, com hem dit a des, nosaltres som un poble fester, ens agrada ambientar-nos una miqueta abans i aleshores demà mateixa comencem amb un acte que és la presentació de la Capitania. I és un sopar popular que aniran totes les representants de totes les filaes, fem un sopar de sobaquillo, es farà la presentació de la Capitania i acabant hi ha un ball. Després de la setmana següent també tenim una actuació que és un concert que és d'una banda ben coneguda del nostre poble, la Gossa Sorda, que també tinc entès que han estat així a Pleiades, i aquesta nit toquen ells amb la companyia de delinqüents. Això és el dissabte, dia 19 de juny. A l'altra setmana ja comença la festa, que és la Setmana de Moros. Oficialment les càbiles s'obrin el dia 24, que és dijous, a migdia. A la nit tenim un ball de la Capitania, que enguany es fa, que és un ball a la Capitania Mora, que és a la càbila de la Gamba Musa. I l'endemà, per la vesprada, els xiquets, tenim el desfile infantil. Sobre les 7:30 de la vesprada, els xiquets desfilen. A la nit tenim allò que es diu l'entradeta, l'ambaixada i la nit, que és el Parlament, que és per la nit, perdona, és per la nit i fem el Parlament. A continuació, l'endemà dissabte, fem l'entrada cristiana, cap a les 8:30 de la vesprada i a la nit cap a les 12 això fem el ball del moro, que allà és on va tot el poble, tota la gent de totes les filaes, més la gent del poble, més la gent de fora. L'endemà tenim a migdia un acte que promou la Junta, que és dur la Pallorfà, que també és un acte obert a tot el món, vull dir, no és només la gent de les filaes. Això cal recalcar-ho sempre, tots els actes que fem durant els 4 dies de festa està obert a tot el món, o sigui que no cal ser d'una fila en concret per poder participar, sinó la gent de fora del poble que s'acosten aquests dies al poble també poden participar perfectament. I bé, el diumenge, doncs a migdia fem una pallorfà, que és una cervesa, diguem, popular i el passeig,
cacaues
i trabusses. Ens tornem a juntar tota la gent de les diferents filats i més gent del poble. I a la nit es farà el que és l'entrada mora, cap a les 8 de la vesprada. Una vegada que acaba ja aquest desfile, la veritat és que allà ja conclou el tema de la festa. La gent torna a les seues càbiles, sopen ja, fem una miqueta més de relax, i hi ha inclús que comença a parlar sobre coses que si l'any que ve podríem fer el no sé què. Que hi ha ànims. Acabem les 4 dies, però en ànims.
Rebentades, però contentes.
I voldríem, per supost, que vinguera tot aquella que volguera vindre. Trobem que és una festa... El nostre poble, trobem que és un poble molt bonic, ens agrada moltíssim. I la nostra festa és un poble, la veritat, és que és ideal, és molt, molt bonic. Els carrers són ni grans ni xicotets, són estretes, són altes. I queda molt bonic la festa. I trobo que es quedaran encantats. De fet, els que han vingut sí que els ha agradat moltíssim. Això sí que se preparen per la calor.
Molt bé, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ha estat
vosaltres.
Un plaer.
Gràcies.
Ah, sí, igualment.
I parlant de moros i cristians, no podia faltar una marxa mora, però aquesta la interpretarà Obrint Pas.
Thank you. UPB Ràdio, 102.5. I després d'escoltar la marxa d'Obrim Pas, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana volem dedicar l'apartat als mots gel·lava i pompa, relacionades amb la festa dels moros i cristians, tema sobre el qual ens han parlat les nostres convidades Conxa del Ruste, Karen Patricia Lynch i Alicia Carbonell. I molt bé, per cert, que ho heu escoltat tot. Tot seguit, escoltem les frases que ens llitx Toni.
Les filades mores disposen de gel·laves per a ús diari i gel·laves de gala per a esdeveniments com l'entrada mora que inicia les festes. La pompa de la fila cristiana s'estructura d'acord amb els quatre elements: l'aigua, la terra, l'aire i el foc, amb l'acompanyament de la banda de música del poble.
Pel que fa al terme gel·lava, ve de l'àrab clàssic gel·labia, i és una túnica llarga fins als peus, tant per a homes com per a dones. En podem trobar de diferents formes, colors o amb brodats decoratius, sobretot per a les dones. Generalment, les gel·laves solen tenir caputxa, mànegues prou amples per a permetre tot el moviment dels braços i dues obertures laterals a la part inferior, al final de les costures, que poden ser substituïdes per una de frontal. S'empren per eixir al carrer i es porten damunt de la roba de casa o de festa i es lleven en arribar al lloc de destinació. Es confeccionen tradicionalment en petits tallers artesanals i es fabriquen en una gran varietat de materials, des de cotó per a l'estiu fins a llana rígida per a les d'hivern. Aquesta túnica es fa servir al Magrib. Per acabar, direm que la paraula gel·lava, diferent de l'equivalent en castellà, perquè en valencià hi tenim la consonant G, la vocal E i la L geminada, mentre que en castellà es diu xilava. Quant al terme pompa, en general es refereix a l'acompanyament sumptuós o comitiva solemne en ocasió de festes, cerimònies o d'altres esdeveniments de la vida pública o privada. En el context de les festes de moros i cristians, ens podem referir a tot el seguici que acompanya els capitans moro i cristià i l'espectacle que ofereixen les vestimentes, les danses, les carrosses i les bandes que acompanyen cadascuna de les filades. En tot cas, cal recordar que hauríem de dir la pompa i evitar usar el castellanisme el boato. I per acabar, avui es proposem una dita relacionada amb les festes de moros i cristians, però en aquest cas de Cocentaina. Escoltem-la.
Per Sant Hipòlit, quan la seva grilla i l'alficòs grana, bona diana.
A Cocentaina, el comtat, les festes de moros i cristians es fan en honor a Sant Hipòlit, la segona setmana d'agost. Durant aquest mes, si les condicions climatològiques són bones, la ceba grilla i l'alficòs grana. Amb aquestes condicions climatològiques, de segur que l'acte de la diana o la desfilada que es fa a les 8 del matí per tot el poble se celebrarà amb un bon oratge i serà tot un èxit.
I perquè la batalla siga justa, escoltem una marxa cristiana de l'autor contestà, José Insa Martínez.
Thank you. UPB Ràdio, 102.5.
I després d'haver escoltat Cavall Bernat, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. La pregunta d'aquesta setmana tracta de les lluites entre moros i cristians després de la conquesta. Us llegim a continuació el fragment següent. Toni, per favor.
Amb la culminació de la conquesta de les terres valencianes per l'exèrcit de Jaume I, no s'acabaren, ni de bon tros, els conflictes entre els antics pobladors d'aquestes terres, anomenats moros o sarraïns pels conquistadors, i els nous amos cristians del país. Ben al contrari. El fet que Jaume I aconseguira apoderar-se del territori valencià negociant la rendició de les comunitats musulmanes que hi habitaven, dona lloc a una societat valenciana escindida, durant la major part de l'època foral, en dues comunitats separades, una de les quals, la cristiana, mantenia l'altra sotmesa per la força. Aquesta situació donaria lloc a un conflicte entre les dues comunitats que es prolongaria durant segles. No seria adequat, per tant, parlar de tolerància o de convivència entre les distintes comunitats religioses en el Regne de València medieval, com tampoc als altres estats hispànics. Com ens fa veure Joan Francesc Mira, allò que hi havia, en realitat, en aquell context, era una coexistència entre comunitats legalment i culturalment segregades. Una coexistència que, a més, no sempre era pacífica. Els nous pobladors cristians del País Valencià percebien els moros de la terra, ens diu Mira, com una amenaça permanent, com a còmplices o aliats possibles dels seus correligionaris del Regne de Granada o del nord d'Àfrica, que feien incursions terrestres o marítimes i que es pensava que podrien fins i tot tornar a conquistar el Regne de València. En efecte, els atacs per mar i per terra eren ben reals i representaven un perill permanent. El 1304 hi hagué assalts granadins a la Vila Joiosa i a Xàbia, i atacs molt greus a Alcoi i Cocentaina, que va ser incendiada. Aquests fets, juntament amb les predicacions de no pocs eclesiàstics que incitaven els cristians a la violència contra els sarraïns, estan a l'origen també dels diversos assalts i atacs a les moreries, barris de musulmans dins de les ciutats valencianes, que es van produir, com ara el de l'any 1386 a Xàtiva o el del Corpus del 1455 a València, quan la moreria del Cap i Casal va ser saquejada al crit de «Fàcense cristians los moros o muiren». La conquesta de Granada l'any 1492 no posa fi a les incursions dels corsaris musulmans contra les poblacions del litoral valencià i hispànic. Ben al contrari, aquestes incursions continuaren fins al segle XVII. Ara exclusivament des de terres nord-africanes. En comarques com la Marina, molt exposades a aquesta mena d'atacs, la pirateria berberisca va determinar que la costa estiguera durant molt de temps escassament poblada, ja que els habitants d'aquests llocs no sols s'arriscaven a veure les seues propietats destruïdes i saquejades, sinó fins i tot a ser capturats i enviats com a esclaus al nord d'Àfrica. Fou al segle XVII que la destrucció de l'hegemonia otomana sobre la Mediterrània i l'expulsió dels moriscos del Regne de València i altres territoris, un verdader acte de neteja ètnica que destruí per complet una cultura multisecular, posaren fi a aquestes lluites sagnants entre moros i cristians al nostre país. No deixa de ser paradoxal que de la memòria de tots aquests conflictes, de totes aquestes tragèdies, hagi arribat a sorgir un fet lúdic, com és l'actual Festa Valenciana de Moros i Cristians.
I la pregunta d'aquesta setmana és: fins al segle XVI, la corona no s'ocupà d'organitzar un sistema de vigilància de les costes valencianes contra els atacs dels pirates musulmans. Quan finalment es construí, aquest sistema es basà en patrulles de cavalleria per la costa i, sobretot, en la construcció de torres de guaita i defensa al llarg del litoral valencià. Ens podríeu dir quin nom té la torre que amb aquesta mateixa finalitat es construïa a Dénia i que es caracteritza per tenir una forma ben curiosa, dividida en dos segments troncocònics ben diferenciats de distinta amplada? Repetim la pregunta. Quin nom té la torre de guaita i defensa que es construí a Dénia i que es caracteritza per tenir una forma ben curiosa, dividida en dos segments troncocònics ben diferenciats, de distinta amplada. Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, caf-vera@upvnet.upv.es. La repetim, caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior en la qual us demanàvem: quins són els dos articles de la Viquipèdia en valencià que han sigut destacats com a articles de qualitat per la redacció, la completesa del contingut, les referències de la informació, etc., i que fan referència a monuments del País Valencià? La resposta correcta és: els dos articles de la Viquipèdia que han rebut la distinció d'articles de qualitat i que fan referència a monuments del País Valencià són els dedicats a la Catedral de València i a la Llotja de la Seda, també del Cap i Casal. Podem esmentar, a més, que el contingut d'aquests dos articles l'ha elaborat en la major part un dels convidats que han passat per aquest programa, el geògraf Joan Carles Membrado. La persona guanyadora del programa de la setmana passada és Noèlia Ausina Fillol. Noèlia, pots passar a recollir el premi pel Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera. Intervingut
Débora Escrivà,
Toni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem i us recordem que l'últim cap de setmana de juny són els moros i cristians a Pego. Esteu tots convidats a gaudir de la festa gran per excel·lència d'aquesta localitat de la Marina Alta.